Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui els pericos s'enfronten a un dia d'aquells en els que has de decidir com t'ho prens. Si ho veus negre, després de que ahir no li poguessis guanyar ni el penúltim de la Lliga, d'encadenar ja 16 partits sense guanyar, per tant, és normal preguntar-se avui si no li has guanyat el Llevant a casa, a qui li guanyaràs? O t'ho pots prendre d'una altra manera més optimista. Es pot pensar que ahir vas mereixer perdre, que vas salvar un punt, que manté el Llevant 6 per sota, que tens encara 7 equips que estan per sota teu i si mires el calendari dels 5 partits que queden, 3 són a casa, un contra el Real Madrid, que està ja molt deixat anar, i després contra l'Atlètic Club i Real Societat, que ja ho tenen tot més o menys fet, sobretot la Real Societat, que és l'últim partit. És normal que la preocupació augmenti, sobretot veient el bloqueig i el nerviosisme que transmet l'equip, però jo, com a mínim, continuo veient, no diré que impossible, però sí altíssimament improbable que l'Espanyol acabi baixant. Ahir Espanyol 0, Llevant 0. Algú ha parlat de bon punt de merda, amb perdó, però és que em sembla la millor manera de resumir-ho, perquè no has estat capaç de guanyar-li al penúltim a casa, però és que veient com va anar el partit, sobretot en el tram final, l'empat és un bon resultat per l'Espanyol, que ocupa la 13a plaça, 5 per sobre del descens, amb 15 punts per disputar-se. Propera cita, Espanyol-Real Madrid, aquest diumenge també a Cornellà al Prat. De seguida en parlem amb el Quique Iglesias i el Javier de Haro. Al Barça, l'Helena Condis ens explicarà com està Lamine Yamal i quins plans hi ha de cara al seu retorn a l'activitat al Mundial. A la Champions, avui tenim el partit d'anada de la primera semifinal. És un partidàs PSG-Bayern de Múnich, l'actual campió d'Europa contra el 6 vegades campió. Tret de Gnabry, totes les estrelles estan disponibles pel partidàs del Parc dels Prínceps. Demà, Atlètic de Madrid-Arsenal. Parlarem també de la gran notícia pel futbol català, sobretot per l'Europa i pel Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona instal·larà gespa natural al Nou Sardenya i al Narcís Sala de cara a la propera temporada, així que l'Europa podrà tornar a casa i el Sant Andreu podrà jugar a la Primera Federació, també al seu estadi. En bàsquet, lamentar la mort de Moncho Monsalve als 81 anys. Llegenda del bàsquet espanyol com a jugador del Real Madrid i com a entrenador, va entrenar entre molts d'altres equips a casa nostra, al Barça i a l'Hospitalet. Avui arrenquen els quarts de final de l'Eurolliga. El València rep el Panathinaikos i el Real Madrid a la Poel de Tel Aviv. I en tenis, avui tenim jornada de vuitens de final a l'Open de Madrid. Ja s'ha classificat per quarts de final Yannick Sinner, que s'ha desfet de Cameron Norrie 6-2-7-5. I a les 4 arrenca el Rafa Hodar-Kopriva. Si guanya Hodar, tindrem un Sinner-Hodar demà en quarts de final. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Josep Soldado, al nostre debat, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si us preocupa que Lamine Yamal vagi al Mundial sense estar al 100%. Va fluctuant, però ara mateix està al 50% aquesta enquesta. En clau espanyol, s'ha de mantenir Manolo González fins al final de la temporada. Esteu votant que sí al 42%, que no al 58%. I en clau Girona, Estuani ha de ser titular contra el Mallorca. Creieu que sí al 43%, que no al 57%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marca con lentes progresivas por solo 219 euros.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
y va a tener la última en Levante. Carlos Álvarez, Eta Young, balón a la divisoria, Carlos Álvarez, sí, Carlos Álvarez desde ahí, al travesaño, bueno, al travesaño, al travesaño, Carlos Álvarez botó fuera.
Bueno.
Se volvió a salvar el Español.
Nada, no es gol.
Y se acabó, dice que no es gol,
qué
se acabó el partido.
Qué
con ese travesaño de Carlos Álvarez, desfibriladores abajo, Quique.
Bueno, la bronca es monumental hacia el juego del Español, hacia un equipo que lleva más de 4 meses sin ganar un partido y que no ha perdido de milagro. Un Español que está en una crisis galopante, camino de segunda división, como no reaccione. Pero bueno, había un anuncio cuando yo era un chaval en la radio que decía algo así como pasito a pasito a Bazar Perpiñán. Pues nada, pasito a pasito el Español, que tiene 39 puntos. Pero hoy, vamos, lo de hoy es supera cualquier cosa inimaginable.
Doncs sí, oportunitat desaprofitada, era una gran ocasió per tocar ja amb les mans la permanència, però l'Espanyol només va poder empatar 0 davant del penúltim classificat de primera divisió. Empat a 0 davant del Llevant, el partit, com heu sentit, va finalitzar amb xiulets per part de l'afició de l'Espanyol, tal i com va anar el partit, però al final hem d'arribar a la conclusió de que el punt és bo, perquè el Llevant va apretar molt, sobretot al final del partit, i va tenir oportunitats clares per guanyar. L'Espanyol està a 5 punts de el descens, ara mateix amb 5 partits encara per disputar-se. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Quina nit la d'ahir a Cornellà al Prat, Quin patiment.
Sí, 0-0, amb 2 minuts 48 segons, 2 grogues a Pol Lozano, rècord històric de la Lliga, 16 jornades sense guanyar, la gent molt enfadada, una alineació difícilment comprensible que juguin Milla i Quique García de titulars, penso que diumenge no ho faran. Roca va tornar a jugar 77 minuts després i no va estar 77 dies després i no va estar gens malament. En definitiva, què passa? No faran fora Manolo González perquè Peix no fa fora entrenadors en plena temporada. No ho ha fet el Barley i no ho farà a l'Espanyol. Un Peix que arriba al cap de setmana per veure el partit contra el Madrid. Manolo González està desesperat i parla, evidentment, dels problemes mentals que té l'equip.
Bueno, l'única cosa que podem fer és seguir treballant, intentar canviar la dinàmica treballant, intentar afrontar els partits de la millor manera possible i ser mentalment forts. No hi ha altra solució, és que hem de seguir treballant i donar-hi la volta a una situació que ens hem complicat nosaltres des de dins.
Si l'equip se salva, Manolo González té contracte per la propera temporada. Jo ara diria que ni Manolo González continuarà per voluntat pròpia ni el club voldrà que Manolo González continuï tenint en compte la situació de debilitat en la que quedaria el cos tècnic si la salvació és agònica, com sembla que serà.
O sigui que podem dir, Quique, que Manolo González acabarà la temporada, però no serà l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve.
No té pinta que sigui l'entrenador la temporada que ve. Té pinta que acabarà la temporada, s'asseuraran entre tots, i ni continuarà Gara Garza, que no pot continuar ni un minut més, que avui ha estat per cert de la Ciutat Esportiva, ni hauria de continuar Manolo González, però això ja en parlarem, perquè la cosa
el encara pot salvar l'equip.
Canviar. El tema és salvar l'equip. Salvar l'equip amb jugadors com Pere Milla i amb el vestidor com està. Juga l'Espanyol com un equip de segona, estan a 5 punts per sobre del descens, perquè mentalment està destruït. Pere Milla.
Llàstima, perquè tenia moltes esperances en treure els 3 punts, però bueno, no ha pogut ser. Parlar malament és una merda, perquè portem 16 sense guanyar, però bueno, hem de tindre el cor calent i el cap fred, perquè bueno, això no para i no hem de fer mala sang, no?
Demà festa, dijous roda de premsa, veurem qui dona la cara. Dissabte roda de premsa de Manolo González, com sempre allà estarà l'entrenador. I el diumenge, jo penso que és una bona notícia que vingui aquest Madrid,
sí, està molt
a visitar Cornellà.
Incorporem al Javier de Haro des de Tiempo de Español. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, el resultado de ayer, el empate, es decepcionante porque era una gran oportunidad para respirar definitivamente con la visita del penúltimo. Pero al final es un buen punto, Javi, tal y como fue el partido, porque yo al final pensaba que el Español acababa perdiendo.
Para mí son excusas de mal pagador. Hay que cesar a Manolo ya, hay que cesarlo ya inmediatamente porque se le ha ido el equipo abajo. Creo que no sabe lo que hace en las alineaciones, en los cambios. La duda es no el quién va a venir, que Peix tome una decisión. Gara Garza no quiere a Manolo, porque no lo quiere, pero Gara Garza no tiene la fuerza en estos momentos para echar al entrenador, porque el año que viene ni Manolo ni Gara Garza van a estar. Y por lo tanto, estamos en una situación donde un propietario está desaparecido porque ni vino ayer, no sabemos lo que piensa, aconsejar por nadie.
No es su estilo, Javi.
Bueno, me da lo mismo que sea el estilo. Él debe pensar, ¿qué es mejor? ¿Cesar al entrenador ahora o esperar a que acabe la temporada y como bajemos a segunda? Porque yo no lo veo este equipo capaz de ganar a nadie. Y yo empecemos ya, que es que ahora el Madrid no sé qué, 16 partidos sin ganar, incapaces de ganar en casa al Alavés, al Oviedo, al Getafe, ayer al Levante. Este equipo está muerto, pero muerto es muerto. Y el que no lo quiera ver tiene un grave problema. No tengo nada más que decir, porque llevo así diciendo desde hace 3 meses, sí, desde el día del Alavés, y no se me ha hecho caso. Mucho jijiji y poco jajaja. Así que o se cesa el entrenador o el equipo no sale de aquí. Y es que no tengo nada más que decir.
Es verdad que el equipo transmite nerviosismo,
nada,
precipitación,
nada,
está bloqueado.
No,
pero
Javi, nada,
pero déjame decir una cosa. Tú coges la clasificación y ves al Español todavía a 5 puntos del descenso, que es bastante lejos. Ves que tiene muchos equipos por debajo. Hay muchos enfrentamientos directos. Y el Español tiene todavía partidos que yo creo que puede sacar.
Contra los
Le
vascos.
Puede ganar al Athletic Club de Bilbao en casa. La última jornada es contra la Real,
sí,
Sociedad,
sí, eso es
que
como
no se juega nada.
¿Sabes cuántos puntos le sacábamos al Levante? 24 puntos el día que le ganamos al Athletic Club de Bilbao. 24 puntos. El peor equipo de la Liga en toda la historia, con 16 partidos sin ganar. Hemos batido el récord del Zaragoza. Segundo peor equipo de Europa. Y aún estamos con excusas. ¿Pero qué tiene que faltar para que cesen al entrenador? ¿Qué tiene que faltar? A ver, que alguien me lo diga. Bueno, en un club normal,
sí, hombre,
esto...
sí.
Estaría ya cambiado.
Es verdad que yo no he visto nunca en la vida un equipo,
eso
en ninguna categoría, que haga 16 partidos seguidos sin ganar y el entrenador
Martínez
continúe. Pero
en la Guinea Hueta echan.
Que sí. Pero
pues
está el que está al frente y no lo va a echar.
Bueno, pues
lo va a mantener
bueno,
hasta
entonces,
el final.
Pero yo no voy a buscar ninguna excusa. Es que el próximo partido con el Madrid, que el Madrid no viene con este, con el otro, que es un Madrid fácil de ganar. Pero si no le sabes, si no le ganas a nadie, que el equipo está muerto, que se vio ayer. ¿Qué hace jugando, como ha dicho Quique? En eso estoy de acuerdo. Pere Mille, Quique García. ¿Qué cambios hace el entrenador? ¿Antonio Roca es la solución ahora? ¿Antonio Roca es la solución? Luego vuelve a sacar a Roberto con 2 puntas, cuando este equipo no puede jugar con 2 puntas. ¿Cómo puede jugar Omar, que en las B cuadradas todas, y tiene a Rubén muerto en el banquillo cuando ha salido en los últimos partidos y lo ha hecho bien, y ahora ya no juega? Pero, ¿de verdad? ¿En qué cabeza nos estamos llevando todo esto? Pues claro, resulta que ayer, por primera vez, el entrenador habla de un problema mental, cuando ese problema mental lleva desde hace mucho tiempo el banquillo y el vestuario. Pero bueno, si queréis defender que vamos a ganar un partido, pues oye, a lo mejor hasta lo ganamos.
Yo lo que defiendo, Javi, es que si te lo cargas, hace 2 meses, pero no
ya,
ahora.
Yo creo que este equipo, por encima de jugar bien o jugar mal, necesito un cambio de chip, un cambio mental. Hasta me puedo poner yo de entrenador, les cuento 4 chistes y a lo mejor salen más contentos al campo. No es un tema ya de jugar 3-4-3 o un 5-3-2.
Buscar una reacción anímica del equipo.
Claro,
esto no siempre funciona, ¿eh? Pero bueno,
díselo al Sevilla.
Bueno, el Sevilla y la Real Sociedad. ¿Por qué no miramos la parte positiva
no,
también?
No, hay veces que funciona y hay veces que no hay nunca una garantía segura.
Ahora,
este
que se va,
claro,
que
claro,
se está yendo
es
de
que...
rositas Garagarza con la plantilla que ha hecho, ¿eh?
Si Garagarza
no habiendo fichado en enero.
No, yo no estoy echando, estoy echando solo la culpa al entrenador, pero también es verdad que un equipo que hace 34 puntos en la primera vuelta no puede ser un mal equipo. No puede ser un equipo que lleva 5 puntos en la segunda vuelta. Algo de responsabilidad tendrá el entrenador. Digo yo, o el entrenador no tiene culpa de nada.
Hombre, a ver, la responsabilidad se le va a llevar un año de contrato por delante.
Bueno, pues oye, pues que hubiera hecho las cosas bien, las hubiera hecho de otra manera y no se hubiera generado lo que se ha generado. Porque se veía venir desde hace tiempo lo que está pasando. Se veía venir. Pero bueno, si... Hombre, es que vamos quintos, de coge high, vamos sextos, de coge high. Todos hubiéramos firmado tener 34 puntos en la primera vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ahora te viene el lobo y a ver cómo sales de ahí. Sí. A ver cómo sales de ahí ahora.
Oye, ayer creo, vosotros estuvisteis en el estadio, por primera vez la gente al final ya pitos y bueno,
sí,
distancia la gent es, con el equipo, ¿no?
La gent es tornarà a enganxar el diumenge, sí, perquè la gent anirà. Ahir 25.500 persones és una entrada estupenda per un dilluns.
I tant, i tant.
Però ayer, Javi, la gente se enfadó mucho con razón.
Sí, sí, claro,
y la gente,
claro, hombre.
Si Dios quiera nos salvemos, la gente, ojalá, el día de la salvación, la bronca será monumental, ¿eh?
Pues yo te digo que no.
Ya verás
el día de la salvación, si está el entrenador, la gente dirá Manolo, Manolo, no, Manolo. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno. Y nadie se meterá con Pace, porque la memoria de la gente perica, y ahí me incluyo yo, aunque yo en ese sentido quiero separarme un poco, es como la de los peces, que le dura 3 segundos. Y si no, ya verás tú, el día que nos salvemos.
Vamos a ver, lo habrá de todo, ¿eh?
Bueno, ojalá, ojalá lo veamos, porque querrá decir, sí, que el español está salvado. Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Quique, recordo fa uns mesos enrere, quan parlàvem de la nova propietat, la il·lusió que hi havia, la nova energia, ostres, tot això ara mateix...
Sí, president, molt a baix, eh? President que no es fica en massa història, president de despatx, president inversor, els diners no són seus, no és Chen. El Chen tenia dels quartos a la butxaca. Peix no en té, Peix els ha de buscar i els ha de trobar, i ara comença la gent, i en això està, ha baixat el Burnley... Deu estar també en altres històries, viu entre aquí i allà. Sí, des de luego, els ànims que teníem al novembre en aquella festa del 125 aniversari ara mateix no són els mateixos.
Doncs així està el pati ara mateix. Ens hagués agradat avui ja parlar d'un espanyol ja amb la salvació a tocar, però continua l'equip de Manolo González al fang. Propera cita aquest diumenge contra el Real Madrid. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Una pausa i parlem del Barça.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra. Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Anem ara amb la informació del Barça, que arriba l'Helena Condis amb informació, atenció, sobre la Lamine Yamal. Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que tenim a Lamine Yamal aquests dies, tot i que l'equip fa festa, treballant a la ciutat esportiva en la seva recuperació ja, no?
Amb l'objectiu d'arribar al Mundial, després del cop duríssim inicial i d'estar al principi una mica enfonsat les primeres hores, Lamine ja està molt més animat, pel que em diuen gent propera al futbolista, plenament centrat en la seva recuperació, amb l'objectiu i la mirada posada al Mundial, que, com la Champions, que se li ha escapat al Barça, és el títol que ara té entre cella i cella. Aquests dies ha anul·lat tots els compromisos comercials, tots els compromisos amb marques, després de la seva lesió, per focalitzar-se en la seva rehabilitació d'aquesta petita ruptura al bíceps femoral de la cama esquerra. S'ha de veure com evoluciona, però ara mateix la idea que té Lamine Yamal, amb la que es treballa de cara al Mundial, és que estigui disponible pel segon partit d'Espanya. És a dir, es perdria el debut contra Cabo Verde el dia 15 de juny. La idea és que agafés una mica de ritme 20-30 minuts contra Aràbia Saudí, és a dir, 6 dies més tard, per arribar pràcticament al 100% contra Uruguai, que és el partit més difícil de la fase de grups que té Espanya. El dia 27 de juny ja faria una mica més de 2 mesos de la seva lesió. Aquesta és la idea, insistim, si evoluciona bé. El Barça, evidentment, ja estaran molt a sobre, en permanent contacte amb la federació. De fet, hi explicava el company Carles Montfort d'Esport que aquest dilluns s'ha celebrat, és a dir, ahir es celebrava una reunió de feina entre la Comissió Esportiva Blaugrana amb els fisioterapeutes Raúl Martínez i Fernando Galán, que ja saps que tenen línia directa amb la federació perquè han treballat allà i també són col·laboradors del Barça actualment. Per tant, doncs aquesta és la previsió de Lamine Yamal. Perdre's el primer partit de fase de grups, agafar una mica de ritme al segon per poder estar ja pràcticament al 100% contra Uruguai, que és el més complicat i que pot ser el definitiu per a Espanya.
Confiem que entre tots ho facin bé, Helena, entre el futbolista, entre De La Fuente i entre els serveis mèdics de la Federació Espanyola vagin al tanto perquè Lamine Yamal pugui, no d'entrada però sí durant el Mundial, arribar al seu millor nivell i per anar molt al tanto amb la lesió, perquè són lesions, aquestes lesions musculars, perilloses sobretot quan retornen els futbolistes a l'activitat, eh?
Sí, té exemples dins del vestidor, com per exemple Araujo, Alejandro Valde, que és molt amic de Lamine Yamal i que va tenir problemes al bíceps femoral. En qualsevol cas, crec que la comunicació, pel que em diuen, entre la federació i el Barça és molt més fluida després dels episodis que vam viure al principi de temporada. Deco i Karanka tenen bona relació i, de fet, el comunicat de Lamine Yamal, on s'especifica que estarà disponible pel Mundial, també és un gest del Barça cap a la selecció i cap al propi Lamine Yamal, que doncs, un cop es va lesionar, veient que se li acabava la temporada amb el Barça, ja pensava que el següent objectiu era estar al Mundial i si no passa res, si no hi ha cap contratemps, doncs, com estem explicant, hi serà en principi ja el segon partit.
Perfecte, Condis, gràcies, una abraçada, que vagi molt bé, parlem.
Abraçada, que vagi molt bé.
I avui torna la Champions, semifinals. Avui tenim el partit d'anada d'aquesta primera semifinal, que és un autèntic partidàs entre el PSG, l'actual campió d'Europa, i el Bayern de Munic, que ha guanyat 6 vegades la Copa d'Europa a l'equip alemany. Per parlar d'aquest partidàs anem fins a París amb el nostre home allà, el Dani Gil. Dani, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Partidàs, partidàs gran, Dani.
Partit gran. Des de fora es veu com una final anticipada. Els protagonistes no ho volen dir així, suposo que per respecte per l'Arsenal i per l'Atlético de Madrid, però és que són indubtablement els dos millors equips d'Europa, els que millor joc han fet aquesta temporada. El PSG arriba amb ganes, amb confiança, en el seu millor moment de la temporada, amb tots a disposició de Luis Enrique. S'han recuperat a temps Nuno Mendes i Vitinha, que són fonamentals en aquest equip, en l'estructura. Fabián Ruiz també fa un parell de jornades en Lliga que ha tingut ja minuts, després d'estar 3 mesos lesionat per uns problemes al genoll, tot i que jo avui no me l'imagino de titular perquè encara no té suficient ritme de competició. I al davant espera un Bayern que la veritat és que espanta, és campió ja de la Bundesliga, porta 167 gols aquesta temporada entre totes les competicions. Això, Joan, significa que marca un gol cada 27 minuts, per tant és una màquina de guanyar. Arriba sense Gnabry, que és una baixa important. Tampoc hi seran Carl, Bischoff i Guerreiro, però bé, estan Olivier, Luis Díaz, Kane en gran estat de forma. I veurem com va, però tothom dona per fet que serà una eliminatòria oberta amb gols i que passi el que passi aquesta nit a París, es decidirà la setmana vinent a l'Allianz Arena de Munic.
Sí, veurem. Jo veig el PSG bastant favorit, Dani, perquè el Bayern a l'eliminatòria contra el Real Madrid és veritat que té molta capacitat ofensiva, però defensivament el vaig veure bastant vulnerable i amb la gent que té de mig camp cap endavant el PSG, jo veig els de Luis Enrique favorits a l'eliminatòria.
Sí, el PSG és favorit. Ha tingut una temporada un pèl atípica perquè la preparació física no va ser la dient l'estiu passat amb el Mundial de Clubs i, per tant, ha tingut alguns altibaixos, molts lesionats al llarg de tota la temporada, però és veritat que ha arribat al tram final en la millor de les condicions. I el Bayern, com dius, doncs pot ser un cara o creu. Tenim jugadors com Neuer, que al Bernabéu va fer un partit espectacular amb 40 anys, però després de la tornada va tenir errors greus. Per tant, veurem quina versió presenten algun dels millors jugadors del Bayern, però si haguéssim de donar algun favorit, segurament seria aquest Paris Saint-Germain, que no deixa de ser el campió d'Europa.
I a Luis Enrique el vaig veure ahir transmetent una sensació de seguretat i confiança a la roda de premsa tremenda,
Sí, com sempre. Va dir que amb respecte per tothom no veu a cap equip millor que aquest Paris Saint-Germain. Ho explicava molt bé ahir la Mònica Marchante al Partidazo. Deia que tenia la sensació d'haver arribat a les semifinals de la Champions amb la feina feta i que ara ja és qüestió que els futbolistes, que són els autèntics protagonistes, doncs que marquin la diferència. Un Luis Enrique que recordem que té contracte fins l'any vinent, fins al 2027, però que tot apunta que ampliarà contracte 3 temporades més fins al 2030. Hi ha converses força avançades. Només falta la firma, que en principi hauria d'arribar un cop acabi la temporada.
Nos estarem molt pendents del que passi avui, no ens ho perdrem al Parc dels Prínceps. En parlem, Dani, gràcies i a gaudir del partit. Una abraçada.
Gràcies, Joan. Bona tarda. Una abraçada.
Avui aquest PSG Bayern de Munic i demà Atlètic de Madrid Arsenal. Ja ha parlat aquest matí a Madrid el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Mira, yo creo que somos todos personas y si nos preguntas a todos, está claro de que como personas cada uno tiene un pensamiento diferente al otro. Yo creo que no nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran y para eso hay que trabajar y buscarlas y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado.
Dues grans eliminatòries per davant, per un lloc a la final de Budapest. Ara, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Jo l'enfoco al Parc dels Prínceps de París aquesta nit a partir de les 9. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, a priori espectacle assegurat. El Madrid eliminat s'ho mirarà, no sé si pensant... Menys mal que no m'enfrento al PSG o lamentant-se de no estar a les semifinals. El Barça, Hansi Flick, s'ho mirarà des de casa sense estar pendent de l'Arsenal de demà perquè, desgraciadament, va ser eliminat per l'Atlético de Madrid. Amb un afegit, Flick s'ho mirarà com a alemany i, per suposat, com a exentrenador de l'equip bavarès. Avui se saltarà el sopar i el dormir aviat i preferirà berenar a les 6 de la tarda aproximadament, tenir unes cerveses preparades ben fredes a la nevera i tenir pernil, formatge i truita de patates durant el partit que pinta a partidàs. Aquí Flick pot picar això. A Alemanya no sé què picaria. Salsitxes? En el meu cas, i en tants d'altres futboleros, m'imagino apoderar-me del mando de la tele i gaudir del partit i la narració per l'aplicació de Tiempo de Juego. És la imatge d'avui, la imatge d'aquests dies sense Champions pel Barça. Encara 28 d'abril, a molts dies del clàssic i un monotema. Quant t'agradaria guanyar la Lliga? Faria el passadís al Madrid? I es parla d'això per no haver passat arbitratges inclosos a la semifinal contra l'Arsenal.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Una pausa i de seguida el debat amb Emilio Pérez de Rozas avui i Josep Soldado.
Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Per alguns és un circuit, per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com. Els presento ja. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé. I Josep Soldado, està amb nosaltres avui també. Hola, Josep.
Hola, hola. Molt bona tarda.
Bona tarda. Hem començat avui parlant de l'Espanyol i d'aquesta situació complicada que cada vegada es complica més, Emilio, i la pregunta que us faig directament és si veieu a l'Espanyol en risc seriós de perdre la categoria aquesta temporada.
Bueno, evidentment, clar. Sí? Sí, sí, clar que sí. O sigui, a veure, hi ha més equips, evidentment, hi ha un grapat d'equips que estan entre ells el meu Mallorqueta, per supòs, sí. És veritat que sembla que està tot molt a prop, però queden moltíssims punts, sobretot, si és el cas de que guanyis, perquè clar, això del futbol, quan guanyes i són 3 punts és una barbaritat, si guanyes 2 partits ja ni te digo, ja vas a la Champions. O sigui que en aquest sentit jo crec que sí, clar, que sí. I després també el que diuen els experts, allò de tot el futbol és sensacions, ¿verdad? No? Sí. Pues bueno, és que la veritat és que les sensacions que transmet a l'Espanyol són molt preocupants. Em sembla que ahir, no sé si va ser ahir, vaig sentir el grandioso Quique Iglesias dient que veus a l'Espanyol i sembla que ja jugui com si està al descens. I resulta que està molt lluny del descens. O sigui, a veure, a la classificació, però en punts no. O sigui que, no sé, a mi em sembla que evidentment estan perdint. I que no és una qüestió de que depengui del partit davant del Madrid, però quasi.
Sí, clar, les sensacions són nefastes, Josep, perquè són 16 partits sense guanyar i l'equip és evident que està nerviós i bloquejat. El que passa que tu mires la classificació fredament i l'Espanyol està a 5 punts del descens i és que si guanyés un partit empataria a 42 punts a Osasuna, que està al 9.
Sí, sí, de fet, ahir, si haguessin guanyat, s'haguessin col·locat a un punt d'Europa, no? Jo crec que ara han de fer un reset i fer el plantejament de que comença una lligueta curtíssima i aquí té un avantatge de 5 punts que són or a l'Espanyol i el punt d'ahir és or i sobretot tenint en compte com van transcorrer els últims instants on el porter va fer unes parades miraculoses. Les sensacions són molt importants. Jo crec que el Sevilla està pitjor que l'Espanyol a nivell futbolístic i sobretot a nivell ambiental, tot i que hi va haver escridassada al final, jo crec que l'afició encara està amb l'Espanyol i no hi ha aquest ambient enrarit que sí que tenen, per exemple, a Sevilla, que jo crec que és un rival directe.
No, és un polvorí autèntic.
Llavors, si fas aquesta comparació, tu estàs millor, no?, en clau espanyol. Jo crec que té uns punts de marge a l'Espanyol que li permetran salvar-se, bàsicament perquè si els de darrere estan com estan i els hi costa molt sumar punts, tot i que és veritat que l'Elche ara està traient el cap, el Levante està amb una bona ratxa, jo crec que l'Espanyol 3 punts els acabarà fent d'aquí al final. Em sembla que l'última jornada és amb la Real Societat.
Sí, l'última.
Això també influeix. Però sí, és increïble com el futbol canvia. Una primera volta on es parlava de Champions, d'Europa, i ara doncs, que costa guanyar un partit de 19 jornades, no? Perquè ara ja són 16. És una locura, sí.
No, està a la zona baixa, Emilio. Tu parlaves del teu Mallorqueta. No vegis el Girona-Mallorca que tenim divendres també, vaya drama.
Sí, no, és que és això. I després és el que diu el Josep i parlem els tres, que és, a veure, jo crec que els elogis i el fet de pensar, ara sí, potser era una mica atrevit, però no tan atrevit pensar en Europa amb aquell Espanyol, és que no sé per què, perquè, o sigui, és a dir, la mateixa realitat que ens va fa dir que a la primera volta que estàvem veient un Espanyol con una seguretat i con una certesa i con una determinació, i sobretot, havia ese tarannà, ¿no?, que decimos los catalanes, esa personalidad del equipo y de este entrenador tan estupendo y tan sincero y tal, y no nos estábamos engañando, pero claro, pues es que ahora tampoco nos engañamos. O sea, es tremenda la situación del equipo, ¿no? Y después, que también hay otra cosa que yo creo que en esta época de la temporada influye muchísimo, que es la sensación que le entra al equipo cuando encaja un gol, o la frustración de estar atacando y no meter un gol. O sea, yo tengo la idea, no tengo la mentalidad, y es trasladado, insisto, trasladado a la vez, al Elche, al Valencia, al Sevilla, al Mallorca, al Levante, ¿me entiendes? De que hay momentos en que te puedes bloquear, y el Español yo creo que lleva muchas jornadas, bueno, durante todo este 2026, que le ocurre eso.
Sí. No, la batalla per baix és el que manté l'emoció a la Lliga, perquè per dalt està tot de tibaneït. Josep, la pregunta és quan serà el Barça campió, o sigui, aquest cap de setmana o ja mirem el Clàssic?
Jo crec que serà el dia del Clàssic, i de fet jo crec que per tothom seria millor, no? És a dir, guanyar-li la Lliga al Madrid, a casa, al Camp Nou, jo crec que seria ideal. El Barça ha de guanyar el camp d'Osasuna, que no és un camp fàcil. L'Espanyol jo crec que li posarà difícil les coses al Madrid, però al final és el Madrid. Però jo crec que anirem a la jornada següent, al Clàssic. És que no sé, jo és que potser és més aviat el desig, no? Com que la Lliga ja la té, com ell que diu, feta al Barça, és allò de dir, va, busca una data, no? És com anar a demanar hora per casar-te al cura, no? Doncs pues mira, vull casar-me l'11 de setembre, perquè és un dia molt important per mi, o el dia del meu aniversari. Sí. Doncs jo crec que si has de triar un dia per guanyar la Lliga, passa, jo s'aparta, que jo per mi tot això és un tema molt mediàtic que s'ha, entre cometes, prostituït i que jo crec que no compensa en comparació amb guanyar-li un títol al Madrid a casa, que això jo crec que no passa mai i només tu pots trobar doncs, amb les últimes Supercopes d'Espanya.
Sí. Està clar, Emilio, que a nivell d'afició la gent preferiria el dia del clàssico, los professionals sempre dicen cuanto antes.
Bueno, yo primero que lo primero que tengo que decir, y estoy absolutamente convencido que coincidís conmigo, tanto Josep como tú, Joan, es que a mí el pasillo me parece una cosa muy honrosa, me parece una cosa muy elogiable, no me parece una humillación.
Totalmente de acuerdo. Lo hemos convertido no. entre todos en una humillación para el que lo hace.
Pues entonces, mal hecho. Lo hemos convertido porque somos unos idiotas.
Pues sí,
lo hemos convertido porque somos unos idiotas. Y punto. Pero a mí me parece que felicitar, no ya al pasillo, sino felicitar, es una cosa que hace todo el mundo y que debe hacer todo el mundo. Y entre comillas, que debemos hacer, ya no hablo de los enemigos porque es una palabra que no nos gusta a ninguno, sino los adversarios, los rivales. O sea, a mí, te lo digo de verdad, por eso es lo que quiero decir, nada más iniciar la reflexión esta de cuándo es la fecha ideal. A mí no me parece una humillación, todo lo contrario. Eso por un lado. Y por otro lado, en béisbol, que ya sé que yo soy el único enfermo de esto del béisbol, pero en béisbol existe, Joan y Josep, una figura que es la figura de cuando ganas un partido teniendo al rival, tu adversario está defendiendo. ¿Vale? Entonces tú estás 2-2, metes un batazo porque estás jugando en casa, ¿vale? Y entonces eres el último en batear, en jugar a la ofensiva, metes un batazo y ganas el partido y se acaba el partido. Aunque queden más rato, que queden 2 eliminados más, se acaba el partido. Y el rival se queda en el campo derrotado. Eso es tremendo. Es una figura que en béisbol existe y es tremendo. O sea, es decir, es lo que puede pasar en el Camp Nou si realmente el clásico decide. O sea, es decir, se acaba el partido, pitan, ¿no? Ha ganado el Barça y el Madrid se queda en el campo, pues como se quedan siempre los derrotados, ¿no? Bueno, en este caso no creo que se tiren por el suelo ni en nada, porque ya están todos pensando en el Mundial, que así les va, por supuesto. Pero, no sé, a ver, yo creo
que... Bueno, porque Madrid ya hace tiempo que ha digerido que no va a ganar la Liga también al final.
Pero yo creo...
Una final. Yo creo que muchos se van a borrar, sobre todo para no ser un posible ridículo que el Barça aquel día tenga el día y les meta 4. No quieren salir en la foto los Mbappé y compañía, entiendo yo.
Yo creo que el pensamiento, como tú dices, Joan, el pensamiento de los profesionales es cuanto antes mejor, evidentemente. Claro. Sí. Lo que pasa es que... Y además, cuanto antes mejor, pues sería también... pues que el Español no hubiera ganado al Madrid, ¿no? Que eso claro, tampoco
se tiene
para
eso,
muchos catalanes.
Que el Barça gane y que el Madrid no gane
claro, para muchos catalanes, estupendo. No sé si para muchos barcelonistas, pero para muchos catalanes, estupendo.
Sí, no, sí. Els pericos firmen que el Barça guanyi la Lliga diumenge,
Tu veuràs.
A costa seva, perquè el senyor que haurà guanyat 3 punts.
A veure com es dona. Amics, ho deixem aquí de moment. Emilio, Josep, un plaer, gràcies, eh?
Una abraçada a tothom.
Que vaya bien, hasta luego.
Adéu-siau, seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
El Barça vol guanyar la Lliga el més aviat possible. I podria ser aquest cap de setmana. Pendents de Pamplona i mirant de reull a Cornellà diumenge.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
I ara la info del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Com estàs? Bona tarda a tothom.
Ja has escoltat com estan el Quique i el De Aro, i estan amb un punt més que el Girona.
Imagina't. El que passa és que també ho venim comentant. És qüestió de sensacions. Hi ha una situació, crec que l'Espanyol l'ha superat, i amb escreix, la segona volta del Girona la temporada passada. Va fer un 13-57, si no m'equivoco. Per mi té mèrit aguantar Mitchell pel que suposa pel Girona i crec que té mèrit aguantar Manolo González perquè al final tampoc defugim, com el curtplacisme a vegades ens priva de recordar el que ha passat, va fer una primera volta de Champions,
sí.
Perquè si no estaria l'Espanyol fora del descens. Jo vinc avisant que el Girona, òbviament no està salvat, matemàticament no ho està, Només 4 punts li van retallant els rivals respecte al descens i la final és divendres, que ja anem posant noms propis perquè, per exemple, haurà de pensar, crec que no molt, Mitchell com supleix la baixa per sanció d'Àlex Moreno, que ja l'ha tingut uns quants partits fora aquesta temporada. Durant 7 partits entre febrer i març va estar fora per lesió Àlex Moreno i el titular al lateral esquerre, perquè Àlex Moreno és l'únic lateral esquerre pur de la plantilla, va ser Arnau Martínez. Jo crec que serà la solució, si és que creuem els dits, no té cap problema el jugador maresmenc, i llavors ha de triar si posant el lateral dret en una defensa de 4 a Hugo Rincón o Alejandro Francés, que és cert, els dos, quan han actuat en aquesta demarcació, ho han fet amb nota. Jo aposto, però és collita meva, sense cap informació, per la titularitat d'Estuani. Deixem de proves. Recordem la temporada passada, Estuani, Porto, titulars, i li van donar la permanència
al Girona. Si dura mitja part, que duri mitja part.
I si dura 30 minuts, que sembla que hi ha d'haver-hi un daltabaix o una lesió per canviar un jugador, cert que no ha de ser normal, als 30-35 minuts, doncs, escolta, el canvies i que entri Echeverri o qui vulguis, si és que t'has d'emportar jugadors del filial. Per cert, a les últimes hores ha parlat Mitchell, ho ha fet a les seves xarxes socials, concretament ahir al vespre va dir: en aquest tram final de temporada toca estar més junts que mai, necessitem ànima i determinació per aconseguir un objectiu fonamental perquè el club pugui seguir creixent. Paraula d'entrenador, paraula de Mitchell Sánchez.
Si se li guanya el Mallorca aquest divendres, estarà ja molt a prop de la permanència matemàtica al Girona. Anem ara amb una molt bona notícia, sobretot per l'Europa i el Sant Andreu, que podran jugar la temporada que ve a casa. L'Ajuntament de Barcelona posarà gespa natural tant al Nou Sardenya com al Narcís Sala. Volem comentar-ho amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. President, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, imagino que molt contents, no?
Doncs la veritat és que sí, que estem molt contents, patòlics. Ha sigut una notícia que sempre ens va agafar una mica per sorpresa, perquè, bueno, havíem tingut moltes converses i, evidentment, diguéssim que la decisió que ha pres, crec que, a més, a títol personal d'alcalde, és una decisió valenta i una decisió que, doncs, per suposat, ens beneficia i ens soluciona una situació, doncs, que ja vam expressar en el comunicat que hem fet recentment.
O sigui que vosaltres ahir, quan teniu o aneu cap a la reunió amb l'alcalde Collboni, encara no sabíeu a què anàveu, no? No sabíeu que l'alcalde us donaria aquestes bones notícies, no?
A nosaltres ens va convocar el divendres a una reunió, ens van demanar màxima discreció, sí, que seria una reunió amb el regidor d'Esports, en David Escuder, i amb l'alcalde, que seria a plaça Sant Jaume, i ens va dir que seria per parlar de la situació. I sobretot una cosa que li preocupava molt, doncs, a l'alcalde era, sobretot, per baixar una mica el xufler i una mica tot el procés que s'estava començant a gestionar i a generar tant a Gràcia com a Sant Andreu, els dos barris. No?
Sí, sí.
I, per tant, no sabíem. Nosaltres ens vam reunir una mica abans perquè tenim una relació excel·lent tant amb el Joan Manel de Pérez del Sant Andreu com en Tomeu, el vicepresident. Ens vam reunir, pues, mitja horeta abans per parlar una mica també per coincidència de posicions, no? I per veure com ho havíem d'enfocar i no ho vam, no teníem l'expectativa de que ens diguessin això.
Amb la rivalitat que hi ha entre Europa i Sant Andreu, rivalitat esportiva, i resulta que aquesta batalla heu anat de la mà i ha acabat en un bon final, president?
Ja portem un temps que hem entès tots dos, i des de l'arribada del Suzuki com a propietari del Sant Andreu, que hem entès que tenim més a guanyar col·laborant que no pas enfrontant-nos. Sí. I, per tant, òbviament, hi ha una rivalitat esportiva enorme i creixent. Tornarem a tenir derbi o no, veurem a veure, però és possible que torni a tenir derbi l'any vinent. Però està clar que nosaltres, com a institucions, hem de ser capaços de poder trobar punts de col·laboració. No? I, per tant, així, a més, l'alcalde ho va agrair i ens va elevar en aquest sentit.
Doncs s'instal·larà, imagino que quan s'acabi la temporada ja la gespa natural, tant el Nou Sardenya com el Narcís Sala. Amb el Nou Sardenya teníem entès que tècnicament, o com a mínim això s'havia comentat en algun moment, president, no era possible perquè hi havia sota de l'estadi un gimnàs. Veig que no és així.
El que es va dir en tot moment és que l'obra al Nou Sardenya era una obra complexa, perquè sota tenim un pàrquing i un gimnàs, sí, d'acord? Llavors, és obvi que el pes d'un camp de gespa natural és molt superior al d'un de gespa artificial, i per tant la dificultat per poder fer que, per endegar aquesta la dificultat tècnica doncs és superior. No? No es va dir en cap moment que no es pogués, de fet va haver-hi alguna empresa doncs, que pràcticament després de l'ascens, ara farà un any, es va posar en contacte amb nosaltres per dir-nos que es podia fer i que ho podíem fer cap problema. Òbviament és una mica més costós en recursos i tècnicament per poder a terme. I nosaltres teníem, per suposat, l'altra contradicció interna o l'altra, diguéssim, fre intern, que era trobar un espai per tot el nostre futbol base, per l'escola de futbol i el futbol base, que per nosaltres això és cabdal, tant des d'un punt de vista social com des d'un punt de vista econòmic. No podem prescindir de cap manera del nostre futbol base.
I que anirà a Camp de l'Àliga, que de fet ja hi havia equips entrenant allà des de fa temps, i a Llars Mundet també, no?
Bueno, Llars Mundet és un camp que som nosaltres que li posem a sobre la taula amb l'Ajuntament. De fet, li vam posar sobre la taula a l'Ajuntament a una reunió que vam mantenir just després de que va caure la famosa tanca en aquell derbi de l'Europa Sant Andreu. Vam aprofitar que estàvem reunits amb el David Escuder i amb gent de l'IBE i els hi vam posar sobre la taula i, bueno, la veritat és que ens van dir que tenia una dificultat perquè aquell terreny, que era un camp de futbol abandonat, antic, era propietat de la Diputació, però que hi havia possibilitat de treballar-ho i finalment serà possible i, per tant, en aquest sentit, també molt, 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 molt contents de poder tenir aquesta alternativa per poder combinar les dues coses.
Heu hagut d'anar a jugar a Can Dragó en aquesta segona meitat de temporada. L'equip està lluitant, està de fet en zona de promoció d'ascens a segona divisió ara mateix. Veurem com acaba la temporada, tant de bo acabi amb l'ascens de l'Europa segona. Però jo crec que, president, que si l'Europa hagués fet tota la temporada al Nou Sardenya, algun puntet més tindríem, eh?
La veritat és que em parlava amb l'Àlex Cano, amb el capità, l'altre dia, que si hi ha partits que nosaltres, com l'altre dia amb el Múrcia, perdem amb dues pilotes, dos gols a pilota aturada, un partit bueno, que segurament aquests partits, el plus que et donava l'ambient i l'atmosfera generada al Nou Sardenya, pues, ell està segur, jo també, que segurament algun dels partits que hem perdut, Torremolinos o contra el Múrcia o algun que hem empatat, pues, al Sardenya en lloc del Can Dragó l'hauríem tret endavant i tindríem algun punt més, sens dubte.
Molt bé. Doncs la bona notícia és aquesta, que hem volgut comentar amb el president de l'Europa, tant l'Europa com el Sant Andreu. El Sant Andreu segur a primera federació, l'Europa veurem si a primera federació, tant de bo a segona, jugaran als seus respectius estadis la propera temporada amb gespa natural gràcies a la intervenció de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona notícia. President, felicitats i gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies pel vostre interès.
I tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt del Barça femení. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que tenim aquest diumenge a l'estadi del Camp Nou aquest partit de tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern. Com va el ritme de venda d'entrades?
Molt bé, el jugador número 12 de l'afició. És el que necessita el conjunt de Pere Romeu de cara a aquesta final anticipada el diumenge, 4:45 de la tarda, al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. El ritme d'entrades pel partit de tornada de les semifinals de la Champions va bastant bé. De fet, ens diuen des del club que presentarà una imatge com la que es va viure als quarts de final contra el Real Madrid amb rècord d'assistència aquesta temporada. De moment ja s'han venut més de 45.000 entrades i s'espera penjar el cartell de tot venut durant el cap de setmana. Els preus van dels 40 fins als 80 euros. El que és segur és que l'estadi culer tindrà un aforament superior a dels partits d'anada a l'Allianz Arena, on 30.000 espectadors van viure l'empat a una a Múnich, i també els 27.000 de l'Emirates en la victòria per la mínima de l'Arsenal contra l'Olímpic de Lió. Pel que fa al tema esportiu, avui primer entrenament de la setmana, i Tana segueix fent dinàmica de grup i pendents durant la setmana si rep l'alta mèdica. 6 mesos després de ser operada d'una fractura al peroné de la cama esquerra, la resta estan totes disponibles, menys l'Ai Alexandre.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Si no passa res, demà Esports Cope, protagonista del Barça femení. 3:53, pausa i capítol poliesportiu amb bàsquet i tenis.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valora!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
5 minuts i les 4, Albert. Anem al bàsquet, que hem de lamentar la mort del mític Moncho Monsalve.
De José Manuel Monsalve, jugador, entrenador, i també ens toca de prop aquesta pèrdua als 81 anys d'una persona nascuda a Medina del Campo, castellà lleonès, perquè va ser comentarista d'aquesta casa, comentarista de la cadena COPE. Estem parlant d'un exjugador que sobre d'una pista va guanyar 3 lligues i 3 Copes d'Europa, el que és actualment l'Eurolliga, tot amb el Real Madrid. Va entrenar al Mataró, va entrenar al Barça, va entrenar al Club Bàsquet L'Hospitalet, i de les moltíssimes entrevistes que ara, si comencem a mirar a través d'internet, trobem un document de la veu, recordant la veu de Moncho Monsalve.
Yo no empecé como empiezan los grandes entrenadores, trabajando con la formación. Yo empecé ya en el trabajo profesional y quería acabar cuando hice la rehabilitación de la segunda lesión de espalda en Brasil con la UCAM Junior. Y por descontado, Dios no estuvo mucho conmigo, siendo un hombre muy creyente. Tuve una muerte súbita. Todo el mundo dijo que se había tenido infarto.
Ens ha deixat avui als 81 anys, Hall of Fame, i va aconseguir, entrenant amb la selecció del Brasil, un èxit al FIBA Americas el 2009. Descansi en pau, Moncho Monsalve, insisteix, un dels grans, un savi del bàsquet.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb tennis des de la Caja Màgica Open de Madrid. Avui jornada de vuitens de final. Tenim allà l'Abel Madrigal. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Jornada con muy buenos partidos de tennis. De momento lo más destacado que ya tenemos a Sinner en cuartos de final y que ahora en pocos minutos arranca el partido de Rafa Jodar.
Sí, eso es. Rafa Jodar está a punto de saltar a la pista central del Mutua Madrid Open, a la Manolo Santana, para medirse ante Copriva. Como bien has dicho, si gana este partido, se medirá mañana en cuartos de final ante Jannik Sinner. Es decir, el partido quizás con más expectación de todo el torneo se pueda dar mañana, pero bueno, tenemos que esperar a ver lo que hace Rafa Jodar hoy ante Copriva. En principio es favorito, llega después de haber hecho grandes partidos ante Fonseca y de Miñor y demostrar que tiene un nivel como para estar en rondas altas de este torneo. Y es favorito, veremos mañana. Mañana es donde va a tener la dura piedra si pasa hoy. Y del resto de la jornada, destacarte que, bueno, Fils, que ya ganó allí en Barcelona, sí, el torneo, ha hecho un gran partido.
Está
ante
jugando
Echeverry.
Muy bien este chico.
Sí, sí. Yo diría que es de los favoritos. Y mira, Musetti, que ha perdido hoy, que era también de esa terna de favoritos, me quedaría con Sinner, Fils y Zverev, que juega esta noche, pero Fils ha hecho un gran partido a dos sets ante Echeverry. Y puede ser, digamos, el que le ponga más problemas a Sinner si no se los pone, esperemos, Rafa Jodar mañana.
Perfecto, nos vais contando desde ahí. Abel, gracias, un abrazo.
Eso es, gracias, hasta mañana.
Chao. ¡Hail, superstar! Ostras.
Sabia que t'agradaria, Valllori, sabia que t'agradaria aquesta versió de Young Ones. Bueno, és que aquest diumenge a les 5 de la tarda, al camp municipal de Santianes, a Astúries, viurà un partit històric. Colunga Praviano, de regional asturiana, tercera federació, no juguen res, estan salvats, i serà notícia que el Colunga jugarà Ángel Mateos de porter. És un mític porter de la regional asturiana que amb 70 anys li faran tornar als camps de futbol per defensar, en aquest cas, la porteria del Colunga. El senyor, aquest bon senyor, Ángel Mateos, ha superat la revisió mèdica de la Federació Asturiana, sí, i, per tant, podrà disputar 70 anys, amb 70 tacos, jugarà un partit de futbol de la regional asturiana. Ángel Mateos. Per cert, un altre que vol tornar, Alison Félix, als 40 anys, la velocista, diu que vol entrar als Jocs de Los Ángeles del 28 i ha dit Tebas, Javier Tebas, el president de la Liga de Futbol Professional, que els clubs que tinguin molts internacionals al Mundial podria ser que comencessin la Lliga més tard del 14 d'agost. Ah, i ha dit també que utilitzaran la intel·ligència artificial per les designacions àrbitres. Designacions arbitrals. Ja, ja, ja. Han fet a Fermín López fill adoptiu de Carboneros, a la província de Jaén.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, us preocupa que Lamine Yamal vagi al Mundial sense estar al 100%? Esteu votant que sí al 53%, que no al 47%. En clau espanyol, s'ha de mantenir Manolo González fins a final de temporada? Esteu votant que sí al 40%, que no al 60%. I en clau Girona, Estuani ha de ser titular contra el Mallorca aquest divendres? Esteu votant que sí al 38%, que no al 62%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Sports COPE estem pendents de tot.
60%. ¿Cuántos followers té el de Aros?